esport que tu triïs. Segur que l'encertes. Defuja els convencionalismes i regala l'hora. Som a Joan Güell 236, al costat de la Diagonal. Gran concert d'any nou, la famosa Strauss Festival Orquestra amb ballet. La millor benvinguda a l'any al més pur estil vianès. Al Palau de la Música del 23 de desembre al 22 de gener i al Liceu 1 i 9 de gener. Entrades a nkprodarte.com i a taquilles.
Si són les 7, això és Islàndia.
A RAC 1, Islàndia, amb Albert Ong.
Avui a Islàndia, programa número 1380, el primer de l'any, el primer del 2023, amb Xavi Bosch a les 7, Guillem el va a partir de 3 quarts de 8, que ja el tenim aquí escalfant per la banda. Fas això per escalfar?
Sí, brrr. Sí, sí, cada dia.
Bon any, eh?
Bon any, igualment.
Començat bé, això?
Sí, molt tranquil.
Sí?
Molt tranquil. Vull dir, a casa meva, mirant pel·lis, menjant i no fent res.
No va sortir per cap d'any?
No, ets a casa sol.
Sí, home.
Clar, què et penses que vaig jo?
A veure, ja, això m'interessa.
vaig veure vi, vaig menjar bo, tot coses bones, menjant, pom, pom, vaig posar una pel·li, vaig veure mitja pel·li per acabar l'any, vaig parar les campanades, que les vaig mirar, ja està, no vaig fer res més.
Però i... mirar-les i menjar el raïm,
no,
també?
No, vaig menjar raïm mentre sopava. Al sopar hi havia raïm, hi havia raïm. I llavors després vaig acabar de veure la pel·li aquella que se m'estava fent llarga. O sigui, vaig acabar i començar amb la mateixa pel·li, llargueta.
Quina era?
La Grande Bellezza.
Home, aquella festa que comença...
Aquella no, festa... Allà... Sí, esperàvem una altra cosa, però... Se'm va fer llarg, va durar un any gairebé.
Mireia Ardèvol, bon any.
Bon any, molt bon any.
Tu vas començar sola, a casa?
No, precisament.
No? Quanta gent éreu?
19.
19?
Comptant-me a mi, 19.
19. Sí, sí. Algun altre membre de l'equip islandès?
La productora Eva Catalán.
Sí.
I l'islandès Marc Ferragut.
Home, clar, perquè el dia abans havia acabat de fer 30 anys, Marc Ferragut.
Vam fer un 2x1, vam celebrar el seu aniversari i l'entrada del nou any. Tots
o sigui,
junts.
Vam celebrar els sí. 30...
El dia 30 vam celebrar l'aniversari del Marc Ferragut, sí. Que en feia 30, i el 31, al cap d'any.
I no vas veure cap pel·lícula? Ni...
No, precisament, tampoc.
Raïm?
Raïm, sí.
M'han parlat que molt bo, el raïm, eh?
Justejava una mica aquell raïm, la veritat. Sí, sí. A més, era molt petit, que jo mai m'acabo els 12 grans de raïm. Es
sí.
Diuen grans, no?
Sí.
I en aquell me'ls vaig acabar tots quan faltaven 4 campanades per acabar, perquè eren superpetits, molt petits.
Ah... És que un any, jo no menjo raïm, però cada any vaig provant coses diferents. Un any vaig fer amb 12 sugos. No us ho recomano, eh? Allà vaig veure la vida passar.
12 sugos, devia ser tota la nit, no?
T'ho juro, la gent s'abraçava, ja feia 10 minuts que, i jo estava com... Hòstia, hi havia una saliva allà i deia, espereu, després us abraço.
Jo havia sentit conguitos a olives, però sugos.
No, Ferrero Rocher vaig provar un any, tampoc es pot.
Bé, això que dèiem, eh? Xavi Bosch a les 7, Guillem el va a partir de 3 quarts de 8, i a partir d'un quart de 8, has vist què he portat, Mireia?
Has portat?
He portat.
Què? Explica, 50 postals diferents?
Que se senti.
Mireu com sona això. Això són com 50 postals diferents
sí.
Que tu tenies a casa. Déu-n'hi-do, eh?
Anys 80, anys 90...
Aquí... Jo no havia nascut aquí.
Exacte.
I tu ja tenies postals.
Bueno, clar, és que abans ens enviaven postals.
És molt fort.
Per motius molt absurds, quan les rellegeixes, que és aquella cosa que té la postal, no?
Dius,
que...
per què em van enviar aquella postal?
Per què? Oh, sí, exacte.
I per què hi ha postal d'aquest lloc? Per exemple, en tens una de Mura.
De Mura, un poble del Bages, perquè, home, era un orgull per cada poble tenir una postal, i llavors si algú d'aquell poble te l'enviava, mira, postal des de Mura, per exemple, no? A partir d'un quart de vuit parlarem de postals, d'una exposició que hi ha al Museu d'Història de Catalunya, que es diu Espero una postal. Aquest 2023 farà 150 anys que Espanya es va enviar la primera postal. Clar, això, diguem, a mi em va enganxar encara. Guillem, tu que en tens 36, si no m'equivoco.
37.
37 anys ja tens.
Tirant cap a 38, Albert,
home,
eh?
Home,
que va pujant, eh?
Déu-n'hi-do. Tu havies rebut o enviat postal?
Sí.
Sí?
Sí, sí. Sí, sí. En dic tenir segur, passa que no me'n recordo, però no ho havia fet, sí. D'anar al Camino Santiago, envio una als papes, no? Sí, sí. O d'anar això a Itàlia al final de curs i enviar-ho.
Tu, mira, ja no.
Jo sí. Sorprenentment sí que he rebut postal.
Amb 28 anys, tu...
Però per... té una explicació, perquè jo vaig a uns campaments que són molt vintage, diguéssim, llavors ens fan deixar el mòbil a l'entrada. Quan tu ets alumne, diguéssim, i no ets monitor, t'has de deixar el mòbil a l'entrada i no toques el mòbil durant 15 dies. Llavors, per relacionar-te amb els teus pares o amb els teus amics, l'únic que pots és enviar cartes. Llavors, jo enviava cartes, però els meus pares aprofitaven aquests 15 dies per anar-se'n de viatge.
Que estem sense la nena.
I llavors m'enviaven una postal. I són les úniques postals que he rebut, és perquè he anat a aquests campaments, si no jo crec que no l'hagués rebut.
O sigui, només els teus pares t'han enviat postals.
Sí, dit d'una altra manera, sí. Sí, sí.
Bé, parlarem. Interessant, aquesta exposició, si teniu temps aquests dies, encara estarà oberta, unes quantes setmanes, però aquests dies de festa podeu aprofitar el Museu d'Història de Catalunya, aquesta exposició, Espero una postal. En parlem a partir d'un quart de vuit. Abans, anem a saludar el Xavi Bosch. Xavi, bon any.
Què tal? Igualment. Bon any, Albert.
Faig la mateixa pregunta que li fèiem al Guillem i a la Mireia. Com va començar això a les 12 de la nit? Com t'he d'imaginar?
Jo el raïm no el toco, no n'he menjat mai, però de sort en tinc moltes, de manera que va ser com sempre, vaja, mirant la tele mentre els altres mengen.
Clar, el raïm no el toques perquè és de color verd, no?
Exactament. Sí, sí, veig que tens memòria.
Clar, sí, sí. El Xavi no menja coses que siguin de color verd.
Sí. Com? Va, és igual, Guillem, més o menys. És un tema molt llarg, aquest.
Caram, ara això m'ha sorprès.
Què penses, que ets tu l'únic que té excentricitats?
No ho veig, n'he de buscar de més guapes.
Bé, avui...
Digues, Xavi. Encantat que hi hagi la Mireia, però no hi ha la Maria?
No hi ha la Maria, Xinxó.
Això et preocupa?
No, molt. Perquè els dos últims cops que no ha estat la Maria present al programa, em sembla que són els dos últims o dos únics cops que he suspès els vaticinis els últims anys.
Ui. Espero portar-te sort avui, Xavi.
És terrible.
Sí, mal averany, però clar, comprendràs que aquests dies ens hem d'organitzar, bueno, com que el programa n'hi ha cada dia, llavors hem d'anar, jo vaig fer festa la setmana passada, la Maria farà festa alguns dies d'aquesta setmana, avui al Marc també li hem donat festa.
No, tothom hi té dret, però...
Però tu et preocupa, sí.
Ah, molt. Molt.
Doncs et demano disculpes avançades, no sé com anirà el sobre, però bueno, ja et demano disculpes.
Bueno, a veure, sobre primer sobre de l'any, és un sobre que pot marcar què passarà el 2023, digues.
Fem un pacte, estripem el sobre i només mirem l'obituari.
Aquí no s'estripen sobres.
Bueno.
Home, l'obituari, és que en tinc moltes ganes de l'obituari, perquè clar, entre la setmana passada i aquesta, s'ha mort Pelé,
el papa Joan el papa Benet, Ratzinger, sense, que sí. Tampoc caldria que ens els ensenyessin tant. No?
Els papes.
Si es volen posar descoberts perquè la gent els vegi, d'acord. Però els que mirem la tele i mirem fotografies, els diaris i tal, no cal un primer pla d'aquest senyor que està gairebé dissecat ja.
Estic totalment d'acord. No em sorprèn perquè, mira, l'altre, quan es va morir el papa Joan Pau II, a mi em va enganxar, i no hauria volgut que em passés això, en directe a les tardes a TV3, al club, i vaig haver de diguem, retransmetre o narrar durant 10 minuts, perquè havíem quedat sense la connexió amb el Vicenç Lozano, que llavors era el corresponsal o l'enviat especial de TV3 en aquell moment, el gran especialista del Vaticà, sí. I clar, vaig flipar que de la manera que el portaven, perquè el portaven per allà al mig de la plaça absolutament descobert, que veies uns primers plans, i jo no era conscient que els papes els ensenyaven d'aquesta manera.
Això es fa, és típic, s'ensenyen.
Es veu que sí.
Jo no els havia vist, i ara que ho estava veient ara mateix a la tele que estan donant, sembla de mentida.
Sembla de mentida.
Com de cera.
Sembla un museu de cera. Sí. És de veritat, és ell. No, potser he fet una còpia. No, com a les falles. La que
és
per clamar i la que... I les falles es fa.
Sí. Si tu creus que el de veritat ja està enterrat de fa dies...
I hem fet una còpia per passejar-la, per reclamar-la, com la falla.
Bé, en fi, totalment d'acord amb el que diu el Xavi, i disculpeu la irreverència d'aquesta, que és una còpia, no? Vols que sigui una còpia?
Bueno, això, està més... Vull dir, acabo de veure les imatges, no sembla un humà. O sigui, no sé, jo tampoc he vist molts morts així davant meu. De fet, he decidit no veure'ls, els que s'han mort a prop, i ara que me'n posin a la tele, quan he decidit no veure...
Això fa ràbia.
Totalment d'acord.
I ara m'ho ensenyen sense voler, bueno...
Bé, som-hi, va, que tinc el sobre de vaticinis, que em crem obrir-lo. Abans, el m'ha agradat, no m'ha agradat, del Xavi Bosch.
M'ha agradat, no m'ha agradat.
M'ha agradat navegar pel CaixaForum Plus, que és la nova plataforma audiovisual de continguts culturals que té dues virtuts. D'una banda, hi ha un fotimer de coses per veure, que m'interessen i que no me les acabaré, n'hi ha més de 1.000, I segona cosa, que encara ho fa més atractiu, que és gratis. És com tenir un catàleg de Netflix cultural i que no hagis de pagar un euro mai. Una gran idea de molta qualitat per al negoci de l'any nou. No m'ha agradat veure que per anar de Sant Cugat a Barcelona per la via curta, en cotxe, puc anar-hi per la Rabassada o pagant peatge als túnels de Vallvidrera. D'entrada, la carretera de la Rabassada ha tornat a guanyar aquest any el premi a la carretera més perillosa de Catalunya. Tant se val que del Tibidabo a baix, a Barcelona, hagin clausurat els dos miradors, o que hagin prohibit l'avançament, o que hi hagin posat fins i tot una mitjana. Els accidents i les curses de motos hi continuen sent. I aleshores dius, home, per no jugar-m'hi la vida, baixaré i pujaré pels túnels de Vallvidrera. A 1 de gener, qui ha fet la Generalitat ha pujat el peatge un 7%. Cada vegada que hi passes, 4,88 €. Caixa cobri. M'ha agradat que el tio em cregués un llibre que es diu Un mensaje des d'Ucrània i que recull tots els discursos tots que ha fet Volodymyr Zelensky des del 24 de febrer passat. I ara, que ja som al 2023 i que aviat arribarem, malauradament, al primer any de guerra, de misèria i de mort, em ve de gust compartir el que diu Zelensky en un moment determinat del pròleg. Diu, no t'oblidis d'Ucraïna, no et cansis d'Ucraïna, no deixis que la nostra valentia passi de moda. I té raó, nosaltres anem fent el dia a dia com si res, però el drama continua i no ens hi hem de resignar com qui s'acostuma a tenir una sinusitis crònica. No m'ha agradat gens que Mateu Laoz, després de fer el ridícul al Mundial amb les 19 grogues de l'Argentina a Països Baixos, no es quedés a Qatar a viure, o que no s'hagués retirat del futbol. Des de dissabte que estic de mal humor per culpa seva. Aquest home és un perill públic. M'ha agradat que aquest cap d'any s'hagi fet viral un missatge pòstum que ens ha deixat Pau Riba. És un missatge, tema, poema, cançó que ha corregut per totes les xarxes, fins al punt que a mi m'ha arribat per 14 o 15 llocs diferents i que per qui no l'hagi vist o sentit el podrem escoltar d'aquí a un minut. I finalment, no m'ha agradat que siguem a 2 de gener i la Generalitat encara no tingui pressupostos per al 2023. Sí que hi ha un acord entre Esquerra i Comuns, però cal encara que el PSC o que Junts o que tots dos també s'hi sumin perquè això s'aprovi. Però per la política del Rajoli Prim i per la miopia partidista que tenim, sempre pensant a desgastar qui mana i desgastar el govern, estan deixant el país sense poder gestionar 3.000 milions d'euros més que l'any passat. 3.000 milions d'euros més. 3.000 milions d'euros per fer coses per la gent. 1.000 milions dels quals aniran a reforçar la sanitat, els CAPs, els sous dels metges i de les infermeres. És a dir, el benestar de tots plegats. Però els polítics continuen a la seva, fan gruar l'acord mirant pel partit i no per la ciutadania, i no és que no m'agradi, és que no ho entenc, perquè dels quatre partits del Parlament que no han esperat res, doncs res, però dels quatre partits de sentit comú, ni que sigui pel pes dels milers i milers i milers i milers de morts de Covid a Catalunya, ni que sigui pels milers i milers i milers de gent que no mengen sempre que volen, no pactar uns pressupostos que beneficien la gent, encara que cada partit hagués de renunciar a alguna cosa, és de ser irresponsable, és de ser de desgraciat en amunt. Sentim Pau Riba, si et sembla, Albert,
no? Ah, perfecte, sí, sí, és el que anava a dir, que es diu que d'aquí un minut el sentiríem, doncs el tenim a punt.
Sí, sí, és un missatge, de fet, que adreça al jovent, però jo et diria que no l'adreça només al jovent, sinó a tothom. I comença dient, quan jo no hi sigui, i de fet és una mena de testament natural.
El jovent sap destriar entre un Golf GTI o GTX. Si és un iPhone 7, o un iPhone 8, un PC o un Mac. No destrien plomeres de pareres, cirerers, alzines ni homes. Només diuen arbres. No destrien un mussol, una òliva, un tord, una merla, un pinçà o un soli. Només diuen ocells. valorem i que menyspreem.
No és només un empobriment del llenguatge que denuncia el Pau Riba, que també, sinó que és una crida a això, no? A aixecar el cap, a fugir d'allò que és intranscendent i gaudir, gaudir de la natura, o sigui, gaudir al capdavall de la vida, no? I en aquests dies de tants missatges ensucrats, tants memes de cap d'any ridículs o vergonyosos, hòstia, em sembla una reflexió que ens ha deixat pòstumament el Pau Riba molt oportuna.
Boníssim, això de fet és un tros, un fragment el que hem escoltat d'una cançó que es diu Acurà, que és de l'últim disc, d'aquest disc pòstum que ha fet el Pau Riba amb l'orquestra de Firaluche, que és boníssim tot.
Boníssim, sí, sí.
I aquesta cançó amb aquesta lletra Acurà és molt recomanable. Per tant, mira, doncs, una de les primeres recomanacions de l'any que val la pena que la gent s'apunti és aquest disc, aquesta segona florada del Pau Riba i l'orquestra Firaluche. Jo tinc una pregunta que és, això que deies del CaixaForum Plus, d'aquesta plataforma, què hi ha, per exemple? Quin, algun tipus de contingut que hi puguem trobar allà?
Ah, mira, si avui obres a la home, o sigui, a la pàgina principal, hi ha un documental de Buster Keaton espectacular, documentals de la Dora Maar, uh-huh, que és la fotògrafa que va retratar el Picasso fent el Guernica, un gran director de música, el Gergiev, dirigint Mendelssohn i Schubert en un concert, veus un nu de Modigliani i te l'expliquen en 3 minuts, és a dir, hi ha sèries, hi ha podcasts, hi ha documentals, tot de literatura, de pensament, d'art, d'arquitectura. Ja, per exemple, vaig veure abans d'ahir un documental sobre el dissenyador industrial, el Ricard, no?, que va fer la...
Sí, l'Andrés Ricard.
L'Andrés Ricard, que va fer la torxa olímpica, entre moltes altres coses. Mm-hmm. Un documental de Leopoldo Pomés, i et quedes enganxat una hora, no? I, bueno, i si hi ha 1.000 continguts diferents, cadascú trobarà allò que li agradi.
Fantàstic, doncs mira.
I val la pena navegar-hi, registrar-s'hi, i ho tens, i és gratis.
Doncs apuntat també aquesta nova plataforma, CaixaForum Plus, amb aquests més de 1.000 continguts gratuïts que tenim. 7:17, Mireia Ardèvol, estàs a punt. Per portar-li moltes hores a Xavi Bosch.
Espero portar-li molta sort. Vaticinis.
Sí?
Ai, Mireia.
Sí?
Va, doncs que anirà bé això.
Som-hi. Vaticinis per obrir dilluns 2 de gener del 2023. El sobre el va tancar el Xavi l'any passat, la setmana passada, a les 8:44. I aquí sona així aquest sobre, que l'obrim. Vinga, a veure. 8 vaticinis. Comencem. Som-hi. Primer vaticini esportiu, val un punt. El derbi de Lliga, el Camp Nou, el guanya el Barça.
Només m'hi vaig jugar un punt perquè no ho veia clar. Al final va empatar l'Espanyol de penal, l'Espanyol que acaba d'impugnar el partit per a l'inici indeguda del Lewandowski, per tant potser jugarà el partit una altra vegada i el guanyarà el Barça, no? Però de moment un punt per cadascú, però no per mi.
0-1.
Segon vaticini. Derbi, val un punt, també. Si juga Ansu Fati, marca. Si no juga, no marca.
Va jugar, no va marcar i ens va desesperar.
0-2.
Ai.
Maria, torna.
Ai.
Maria Xinxó, si estàs escoltant, truca. 902-477-100. El telèfon del directe, per si no el recordes.
Exacte, després de tants dies.
Bé, tercer vaticini, Premier League, val 2 punts. El Manchester City ha guanyat els 6 punts en joc de la darrera setmana.
Després del parèntesi del Mundial, havia d'anar al camp del Leeds i havia de rebre l'Everton. El Pep no falla mai, el City tampoc. Vaig apostar doble i el City va guanyar al camp del Leeds, 0-2, i va punxar a casa amb l'Everton 1-1.
Doncs tu, de moment, 0-4.
0-4.
Sí, 0-4. És només molt podem fort. Anar a 6, eh? O sigui, només pot treure un 6.
Si vols, vaig marxant, Xavi.
No és culpa teva, no. Bé. És la bola de vidre que estava bruta, però sempre em pot salvar l'obituari.
Quart vaticini. Val un punt. Eurolliga de bàsquet. El Barça juga a la pista de l'Estrella Roja de Belgrat i guanya per 10 punts o menys.
El Barça va guanyar a la pròrroga, que s'hi va arribar de miracle, això sí, i vam guanyar per 4 punts de diferència.
Era...
Per tant, 1 de 5.
Ja t'has estrenat. 1-1.
Tens 1-1.
No quedaré 0. 1-1.
Va, continuem. Televisió, val 2 punts. Nit de fi d'any, val 2 punts, eh? Les campanades més vistes a Espanya són...
Ai.
Les de Televisió Espanyola.
Pedroche, Antena 3. Antena 3 va derrotar a la 1 amb Los Morancos i Ana Obregón. Insòlit, impensable, inimaginable.
Però això havia passat l'any passat per primera vegada a la història.
Sí?
Sí, era la primera vegada l'any passat. De fet, aquest any expliquen que el canvi de l'Igartibur amb l'Obregón i tot això,
sí.
A veure si es podien refer i tornar a guanyar, a tornar a tenir el liderat que havien tingut sempre per les campanades.
Et veig molt expert en el tema i jo no en sabia tant i vaig pensar que la televisió espanyola s'enduria igual que aquí s'emporta TV3.
I tenia tot el tema de l'embaràs, també, la Pedroche, que això li donava molt morbo, també.
Ja. Total.
1 de 7.
1 de 7. O sigui, ara només podem anar al 4. És que és molt fort.
Ja firmo, ja firmo un 4, ja firmo.
És molt fort, Maria Xinxó. Per favor. A veure. Sisè vaticini, val un punt. Rifa de cap d'any. La grossa acaba en 5 o inferior?
Doncs va sortir el 3.829. Un 9, en principi. En principi, és més gran que 5.
Doncs tu, de moment, un 1 de 8.
Que és 5 o inferior. Això sí,
sí,
que...
sí, sí, sí.
Això sí que ho estàs complint. De moment,
crec que és el rècord negatiu. Però atenció.
Espera, t'està guardant una final.
Obituari preventiu. Setè vaticini. Per llegir en portuguès. Carai, Xavi.
Hòstia. Hòstia.
Però la frase és fàcil.
Per llegir en portuguès.
A veure.
O Brasil tudo é um lamento. Parets sonarantes d'un naiximento.
No.
Sí, senyor.
Bueno,
sí, senyor.
Bueno. No és una cosa així a l'engròs, no. Una mort precisa que va passar de dijous a divendres, em sembla, i això estava escrit el dimarts a les 8 del matí.
Explica-li, que perquè el Guillem el va assecat amb la boca oberta,
no,
i els ulls esbatanats. Explica-li qui és Edson Arantes de naixement.
És que jo entès Peret. Li deien Pelé.
Jo entès el Peret i dic, ara m'estic liant. Diu que té que veure el Peret aquí en Brasil i tal. Què ha passat?
Doncs 2 de 9.
Boníssim.
Que se mor en Pelé, Guillem.
Ah, val. Sí, sí, jugador molt bo.
Boníssim. Sí, sí. O Brasil, tu doeu, em lamento, por et sonarantes d'un naixement.
Vaig trucar un amic que parla portuguès i em va dir, home, lamento, allà no ho dirien gaire, dirien tristesa. Dic, però tristesa
però
no em digues naixement.
Boníssim.
Sí, però no em serveix de res.
2 de 9, tens un 2.
Hòstia, 2 de 9. Té jo millors notes i tot.
Ara hi posem el folre. 8è i últim vaticini. Joan Carles de Borbó continua sent rei emèrit.
Aquest sí, l'hauria volgut fallar, però no. Queda una setmana menys, però perquè deixi de ser-ne.
Doncs quedes amb un 3 de 10.
Sí. Escolta'm, està molt bé per començar l'any, això, de veritat.
Pensa que tot anirà de pujada, ara.
Clar, és la frase típica de si vols acabar bé, comença malament.
Exacte, com doncs el joc del Ferran. Com el joc del Ferran al Barça, només pot anar millor.
Ai, Xavi, sort que... creus que va estar bé, no?, que em perdés el Barça espanyol, que era fora aquests dies, he estat a Londres i...
I no ho vas veure.
No el vaig veure, no.
No, no. Aquestes infidelitats es paguen cares, Albert.
Clar, és el mateix. O sigui, l'absència de Maria Xinxó és el teu suspet i la meva absència al camp, no?
Si fa, no fa. Bé, escolta, és veritat el que diu el Guillem i la Mireia, la setmana que ve... Ha d'anar millor, sí o sí?
Home, segur, sí, això ja ho tens.
Però és molt fort, això que passa.
Sí, perquè ha passat les 3 últimes vegades que no hi ha estat.
I no ha passat més.
És que primer penses que és una casualitat, però ara ja començo a tenir la mosca darrere l'orella.
No, casualitat absoluta.
Xavi, gràcies.
Que vagi molt bé.
Una abraçada. Portin moltes coses als Reis.
I moltes postals, vinga.
Exacte. Adéu. Adéu. És que és increïble, això. Bé,
3 de 10, no?
Sí, és que n'hi he fet expressament.
Jo ara ho tinc aquí al cap, això, tota l'estona.
Perquè a vegades vacila, Guillem, això que diu cremem el sobre i no sé què, i sap que ha tret bona nota, però no, avui realment era així.
Que bé, ja ho sap, diguéssim, i com que ja sap el que va escriure, no? Ja, sap el que més o menys el que passarà.
Sí, sap si anirà bé o no.
Avui ja veia que...
Ara, encertar Pelé tenia mèrit. Perquè sí que és veritat que era una cosa que sonava, però encertar que fos aquesta setmana, no?
Sí, sí. Això a més que normalment no són tan concrets els seus vaticinis, els seus obituaris preventius, no? Són
Exacte.
Més un gran jugador de futbol, que pot ser un o pot ser l'altre, però en aquest cas lamento parets sonorantes de naiximento. Bé, deixa'm saludar l'Àngels Casanovas. Àngels, bona tarda.
Bona tarda.
Bon any, també.
Igualment.
David González, bona tarda.
Molt bona tarda.
El David és historiador de la fotografia, treballa a la secció d'imatge i so de l'Arxiu Històric de Sabadell. L'Àngels Casanovas és comissari d'aquesta exposició que us estem parlant des de les 7 de la tarda. Espero una postal que la podeu veure al Museu d'Història de Catalunya. Hem de dir que el David, permet a Màngels que comenci per ell, perquè clar, és que ha portat aquí un tresor de postals antigues, que ara en parlarem, però és que deixem parlar primer de l'envoltori, que t'explica als oients on tens guardades aquestes postals que has portat avui.
Doncs mira, Albert, per posar una mica en context els oients, avui hem portat una capsa que és on la majoria de les famílies, o moltes famílies, guarden els seus tresors fotogràfics, que és una capsa de galetes. En aquest cas, l'Albert li ha impactat perquè és una capsa de galetes de cartró, de la marca Galetes Pujol, i doncs jo és una capsa de galetes que tenia bueno, la meva família, i en aquest cas he anat guardant diferents fotografies antigues que, bueno, que jo conservo, no? I he pensat que seria, bueno, interessant, doncs, perquè és una metàfora d'on guardem els nostres tresors, que hi ha fotografies, i algunes d'aquestes fotografies també són les postals que la gent o les famílies s'enviaven entre elles.
Clar, clar, no, que guardem les fotografies en capses de galetes, això està escrit. La majoria són metàl·liques, no? Almenys en moltes cases són metàl·liques. Aquesta és de cartró, i m'ha impactat perquè aquesta capsa de galetes Pujol, de color vermell, de cartró, amb aquesta foto a davant, galetes Pujol és de Camprodon, jo no sé si això és Camprodon o és més aviat el Tirol, no?
Sí, sembla. Una mica tirolesa. Una mica tirolesa,
sí. Posa Camprodon, però...
Sí, les galetes eren de Camprodon. Clar, jo no l'havia tornat a veure més des de casa la meva iaia Miqueleta, que tenia sempre aquestes galetes i que eren les que em treia. M'agradaven sobretot les blaves, unes que eren de xocolata i havies de treure el paper, n'hi havia que anaven en paper i altres no.
Aquestes sempre volen.
I aquestes, sí, sí. O sigui que, Àngels, us tocarà també fer un dia una exposició de capses de galetes, eh?
Sí, no, jo penso que apunta que ho hem de fer.
Exacte, no només de postals. Però parlem de postals, perquè aquest 2023, ho deia, farà 150 anys que es va enviar la primera postal a Espanya, era l'any 1873. Per què es van començar a enviar postals al món? Perquè fins a llavores la gent tirava amb cartes, no, Àngels?
Sí, la gent ho feia amb cartes, però aquest és un invent austríac i van pensar que si feien una cartolina que ja n'és franquejada, podria ser un sistema de comunicació molt més barat. Però això va provocar un debat tremendo perquè hi havia un tema de secret de les comunicacions i, en canvi, si és en obert, tothom ho pot llegir. Finalment, sí que es va imposar. Al començament la postal no anava il·lustrada, només era per enviar missatges. En una banda hi havia l'adreça i en l'altra el lloc on havies d'escriure el teu missatge. I moltes eren per qüestions comercials.
És a dir, fa 150 anys, el 1873, s'envia la primera postal a Espanya i uns anys abans passa això a Àustria. O sigui, per tant, primera cosa, primera informació a retenir, que la postal és un invent austríac, que quan diu, escolta, ens agradaria fer-ho així amb una cartolina, la gent diu, home, però què passarà aquí? Si tothom ho podrà llegir, això, no? I clar, aquest és un debat que encara ara, Guillem, hi és, diguem, jo sempre penso...
No havia pensat. Ara que
no havies pensat.
Ara que ho ha dit, dic, hòstia, és veritat, tothom ho pot llegir? És veritat? Vull dir que tampoc podies posar coses, no sé, molt personals, no? Bueno, jo no les posaria. Bueno, perquè com que tot bé, jo per aquí, mira, quan de vacances.
Quan vas a aquesta exposició del Museu d'Història, veus que hi ha de tot, que hi ha postals una mica de compromís, diguem, o de, mira, estem aquí, hem vingut aquí, estem molt bé, però n'hi veus d'altres que són autèntiques històries d'amor, Àngels.
Sí, sí, nosaltres hem volgut... Ens va cridar l'atenció de seguida el missatge de les postals, perquè de postals n'hi han bilions d'editades. I, a més, moltes d'elles doncs, estan en mans d'arxius o de col·leccionistes o de família, però no, moltes d'elles no estan circulades, amb la qual cosa no hi ha missatge al darrere. Uh-huh. Quan estan millor conservades és quan no estan circulades, evidentment, perquè si les has posat en una bústia i ha començat a córrer aquella postal i ha arribat a una casa i acaba amb una caixa de galetes, doncs, evidentment, la postal està una mica gastada. Però nosaltres el que ens cridava l'atenció és què s'explicava a la gent en aquestes cartolines que... La majoria anaven en obert, però algunes es posaven a dins d'un sobre, eh?
Em puc llegir una?
Sí, endavant.
Mira, una que teníeu a l'exposició aquí, vaig fer foto, perquè Vic amb CH, com s'escrivia a l'època franquista, 30 d'abril de 1951. Diu, és una noia que escriu, diu, querido Modesto, he ido darrere al Palau del Bisbe, a la plaça de la Catedral, y no te he visto a ninguna parte. Quin dia vas deixar tu la tarjeta de aviso en el buzón? Lo que es hoy a la una, feo. Ha de haberte salido algún escape de gas y te has olvidado completamente de tu pilar. És a dir,
wow.
Han quedat, representa que hi ha una parella que ha quedat, ell no s'ha presentat, però clar, la manera més ràpida que tenia és escriure-li una postal per dir-li, bueno, et pots saber què t'ha passat?
Si t'hi has fixat en aquesta, va sense segell i, per tant, havia d'anar dintre d'un sobre. I d'aquesta mateixa emissora en teníem una altra. El que passa que no ens hi cabien totes, però també...
També
li fotia la bronca, no?
Sí, també pujada.
Si jo no sé el modesto, però...
Clar, per tant, tenim que això comença a Àustria, que eren cartolines, diguem, que s'hi escrivia... O sigui, eren semblants a les d'ara, encara que no hi hagués foto, o no s'assemblaven gaire a les d'ara?
Més petites.
Sí?
D'una mida més petita. I, a més, el portar el segell ja imprès, no era un segell que s'enganxava. Doncs, a més, esclar, pensem que estem a la segona meitat del segle XIX i, per tant, doncs, una mica amb el gust de l'època, els encapçalaments, i després a darrere, senzillament, estava per escriure.
A darrere estava per escriure i a davant hi havia l'adreça, eh? Encara no havia arribat allò que es havia partit, diguem, el que seria el darrere de la postal, on llavors amb els anys es va partir, una part era l'adreça i l'altra part per escriure. A veure, David, entra la fotografia en un moment determinat. I això és un impacte, i això és el que revoluciona i és la gran explosió de les postals de tot el món, no?
Sí, bé, el que se'n diu la targeta postal il·lustrada, també així com l'invent de la targeta postal és austríac, es debat entre si és un invent francès o suís, eh? Vull dir, la paternitat, els historiadors no s'acaben de posar d'acord. Comença al cap de poc temps a Europa, la dècada de 1870 ja comencem a tindre targetes postals il·lustrades que comencen a circular, i hi ha un moment que s'incorpora la fotografia. De fet, la fotografia sempre és una cosa que ens ha cridat molt l'atenció, i la gent, el que deies abans, per comunicar-se o per dir-se a veure què tal estaven els uns amb els altres, ja hi havia un format de retrat. És a dir, una altra cosa que s'ha anat perdent a part de la targeta postal és el concepte del retratista. No anem a cal retratista, cal fotògraf que ens faci una foto. La imprimien en un format que es deia la carta de visit, i la gent també s'intercanviava les cartes de visit. En feien diverses còpies, que és una de les virtuts que tenia aquest tipus de retrat, i tu podies donar còpies als teus familiars que no veies tan sovint perquè sapiguessin quin aspecte tenies o com estaves. Llavors, suposo que va haver-hi una simbiosi de jugar amb el concepte de la targeta postal, aquest enviament econòmic i ràpid, i associant-hi també el tema de la imatge.
Clar, és a dir, Mireia, el selfie que tu et podries fer...
Exacte.
No?
I era la postal, no?
Clar, i que llavors el penges, en aquell moment tu anaves a que et fessin una foto, que quedessis ben guapa, i llavors l'enviaves, en feies còpies, no?, i l'enviaves a tants amics o familiars o qui volguessis per dir, mira, que he sortit guapa, o mira com penso amb tu, també, no?
Sí, i això, que es podia aplicar al concepte del retrat, doncs també s'aplica el concepte del poble o de la ciutat, no? Llavors, a principis, bueno, a Espanya ja a finals del 19 i principis del 20, la dècada daurada podíem dir que comença a ser la dècada 1910, sobretot, eh? Però hi ha molts pobles que hi ha fotògrafs que es dediquen a fer, que se'n diuen sèries de targetes postals, és a dir, tens un poble i tens una sèrie, no sé, de 8, 10, 15, 20, depenent de l'editor, doncs, de fotografies d'aquell poble com era, i la gent, doncs, les envia, o de vegades se les compra, perquè també amb això de la fotografia sorgeix el col·leccionisme.
El col·leccionisme, però jo recordo que encara guardo a casa els meus pares comprar acordions de postals, que s'anaven, per exemple, a Florència, i llavors, en comptes de fer les fotos ells, compraven un llibret, que era com un acordió que es desplegava. Això, Àngels, fas que sí amb el cap, no? Això, sí. Diguem, era habitual que les grans ciutats turístiques tenien això.
Sí, sí, sí. A més, aquestes acordions, doncs, clar, els fotògrafs eren professionals. O sigui, no fallaven. Hi havia una bona imatge.
Clar, clar, és que jo he volgut portar... Vosaltres aquí n'heu portat, o tu n'has portat, David, em sembla, de molt antigues, sí. Diguem, no? Clar, jo he anat anys 80, anys 90, no?, les postals que rebia jo quan tenia 18, 20, 25 anys. Hi ha una mica de tot, perquè hi ha imatges molt boniques de llocs, i llavors n'hi ha d'altres que pertanyen més a la categoria pràcticament del que avui coneixeríem les xarxes socials de memes, no?
Diguem que fan riure, sí.
Coses, imatges divertides, o sigui, he anat a tal lloc, no?, i la foto més cutre o més divertida també l'enviaven, que seria potser un meme d'ara, no?
Bé, bueno, de fet, això no deixa de ser... Hi ha un element comercial al darrere, des dels orígens. En el moment quan tu incorpores la fotografia, té una finalitat de viralitzar socialment el concepte de la targeta postal, i després també n'augmenta el consum i també n'augmentes les vendes. És a dir, quan vas fent diferents productes o subproductes, des de la fotografia molt bonica del poble, perquè allò transmet una imatge doncs, potent, no?, del teu municipi, a la broma. Sempre hi haurà qui va de viatge i compra la broma i l'envia. Però bueno, ja ha fet el negoci l'editor de la targeta postal, que en el fons les empreses que es dedicaven a això diguem-ne, editaven targetes en grans quantitats amb l'objectiu de vendre-les a un preu econòmic, però de fer un molt bon negoci. És a dir, que podies trobar-te de tot.
Estem parlant avui d'aquesta exposició, Espero una postal, al Museu d'Història de Catalunya, on hi podeu trobar una mica la història cronològica de la targeta postal, però també està com amb diversos apartats, motius diferents pels quals la gent enviava postals. Àngels, quins motius trobarem, o quins eren els motius principals que empenyien la gent, doncs, a mitjans del segle passat, o als anys 60, per exemple, a enviar postals?
A veure, alguns eren les situacions en què les persones es trobaven. Per exemple, qui feia la mili, el servei militar. Aquests, els nois i les famílies, enviaven postals. I moltes són postals il·lustrades, això que dèiem, no?, en plan divertit. D'altres ocasions, doncs, són aquestes postals d'amor, que a vegades l'envers coincideix amb el missatge del revers, és a dir, que la persona enamorada, doncs, envia una postal que ja l'envers ja és motiu.
Sí, quan la veus per davant,
sí,
dius,
ja
que ho fas, sí. Quedi clar tot.
Els que van de viatge, evidentment, els que anaven als balnearis o prenien els primers banys de mar, que es considerava un tema de salut, un tema saludable. Els que emigraven, qui se n'anava, realment marxava de manera permanent i després volien fer avinent el seu èxit. En moltes ocasions és l'èxit. I es feien fer postals del seu establiment per dir, mira, he triomfat.
Ah, o sigui, feies fotos, els imprimies en format cartolina, en format postal, diguem, de la botiga que havies obert a Alemanya, o del pis que tenies, o del que fos, no?
En moltes ocasions, nosaltres hem posat diversos exemples de migrants de començament de segle a Amèrica, a l'Argentina, que era un lloc que els catalans emigraven bastant. I en altres ocasions, per exemple, doncs, són postals publicitàries, perquè de seguida es va veure el poder de la postal per fer arribar un missatge publicitari. I aquestes postals publicitàries, doncs, podien ser reproduccions de cartells dibuixats pel Casas o per l'Utrillo, i aleshores es feien en format postals i s'enviaven, o altres establiments comercials, un magatzem Jorba, per exemple,
sí,
o qualsevol.
Una que em recorda que hi ha a l'exposició és una d'un nightclub de Palamós, el Savoy de Palamós, no?, que repartia postals també com a estratègia de propaganda, no?
Sí. I en aquest cas no va ser... La posem? No la posem perquè...
Per què?
Perquè semblava que, com, home, molt frívola, però, clar, això també formava part de l'estratègia comercial d'aquests nightclubs.
Hi ha un apartat, Guillem que, i Mireia, que crec que s'hauria fet molta gràcia, que és concursos de tele, és a dir, un dia vam parlar aquí amb l'Eloi de Philip Prim, no? Philip Prim, hi havia aquella imatge que del senyor encarregat, no sé si la recordeu, el David sí que fa que sí amb el cap, no? Que li havien arribat fent un concurs, llavors tu havies d'escriure.
Havies d'enviar postals a la tele.
I llavors en tenien tot el pla per a ell, les tirava en l'aire, no sé què. I llavors ensenyen això, o sigui, hi ha exemples de postals, de, per exemple, un programa que hi havia a Televisió Espanyola a Catalunya que es deia Sobre el Terreno, un programa esportiu, on llançaven una pregunta una setmana, tu havies de contestar amb una postal, no? Imagina't, quants mundials va guanyar, o quins mundials va guanyar Pelé? I rebies postals durant la setmana i llavors tu escrivies que havies de posar Mireia Ardèvol, la teva adreça,
això.
I llavors va guanyar el del 70, el del tal i el
sí,
del...
Sí, diguéssim, això que fem aquí en tant, i que en 5 segons no s'ha acabat de dir, i a Twitter hi ha un contestat algú i encara no s'ha acabat la pregunta, això, diguéssim, no?
Sí, sí.
Aquestes presses.
Clar, usos diferents de les postals. Fotogràficament... estan bé? O sigui, qui són els autors de les fotos de les postals?
Mira, aquesta és una molt bona pregunta, perquè, és a dir, el poder que té la imatge, moltes vegades en desconeixem l'autor, perquè en el revers de la targeta postal, bueno, sempre trobaràs la paraula edició postal, i en algunes ocasions, amb un lateral petit, pots trobar qui és l'editor, és a dir, l'empresa que ha imprès i ha distribuït aquella imatge. Però l'editor no, moltes vegades no és el mateix, no és el mateix fotògraf, sinó que és una empresa més gran que ha contractat un fotògraf. I resulta, com moltes vegades passa amb el món de la cultura o de la creació, que qui és el creador d'aquella imatge moltes vegades és un gran desconegut, que si no hi ha una investigació al darrere al cap dels anys, no, dels historiadors de la fotografia o d'algun expert, doncs costa fins i tot saber qui ha estat el que ha fet aquella imatge. És a dir, els autors normalment són els grans, diguem-ne, oblidats. Per posar un exemple que potser pels oients pot ser més conegut, recentment també al Museu Nacional d'Art de Catalunya hi ha hagut una exposició dedicada a l'Antoni Campanyà, que és conegut sobretot per les fotografies que va fer durant la Guerra Civil, que ara han sortit, sí, a la llum i se n'han fet, doncs, bastanta difusió, però en allà s'explica com Campanyà, que va ser un artista molt prolífic, va tindre una etapa que també es va dedicar a fer targetes postals, perquè era un negoci, podríem dir, lucratiu, tant pels distribuïdors com pels propis fotògrafs. Amb això vull explicar que normalment els fotògrafs, com deia abans l'Àngels, que hi ha al darrere d'aquestes imatges, eren bons fotògrafs, eren bons autors, contrastats, grans professionals. El que passa és que si no eren ells els que s'autoeditaven, que de vegades passa, les sèries de targetes postals, si estaven, diguem-ne, sota l'ombra d'una gran empresa, no? Doncs, del moment, l'Escudo d'Oro...
Doncs... aquesta que tinc aquí, que me la va enviar un amic meu el 24 del 8 del 88, en Xevi me la va enviar, des de Barcelona, imagina't. I, està, o sigui, no hi ha assignatura de fotògrafs, però és de Comercial Escudo d'Oro, carrer Piqué 2-4, reproducció prohibida. No hi ha el nom del fotògraf.
No estava muntat, això, eh? Vull dir, això és el
directe. No, aquesta tinc aquí. Uns altres que surten amb un altre postal, Fisa IG del carrer Palaudàries número 26 de Barcelona, que ens surten amb dues postals, i l'única que he trobat que hi ha el nom del fotògraf és precisament la que dèiem abans, aquesta de Mura, de Bages, que posa Foto Ramon.
Ah, bueno.
Un cognom ni res, eh?
Foto Ramon, que deu ser el fotògraf del poble.
Però si vas a Mura, no? Segur que Foto Ramon...
Desconeixent totalment la història d'aquesta targeta postal i ara especulant una mica el que podia passar moltes vegades amb les localitats més petites, sapiguent la força que tenien les postals i la imatge, podia ser que l'estanquer o la botiga que podia acabar venguent aquestes targetes postals fes un tiratge lògicament molt més petit i encarregués una sèrie de targetes a un fotògraf conegut, i en aquest cas, pues, bueno, es comercialitzaven igualment però a petita escala, en aquest cas. O també trobem cases grans, si ens anem a principis de segle XX, doncs, com és el Ruixin o l'Àngel Todraviazo, que és l'ATV, vull dir, pels que tinguin postals més antigues de la família a casa, doncs que van arribar a fer sèries de targetes postals de quasi tots els municipis de Catalunya. Vull dir, tenim sèries de 3 i 4.000 postals fetes per un editor. El que passa és que aquesta gent el que acabava fent era subcontractar amb fotògraf, amb la qual l'autor... pues, malauradament moltes vegades també queda anonimat.
Clar, hi ha autèntics malalts, Àngels, si tu ets la comissària d'aquesta exposició, espero una postal, hi ha molts col·leccionistes de postals, sí. No? Tu vas, per exemple, al mercat de Sant Antoni i trobes, hi ha una parada allà que té milers i milers i milers de postals pràcticament de cada ciutat del món. Per què hi ha aquesta cosa amb les postals?
Home, jo penso que el col·leccionisme és una afició que té molta gent. I... com deia l'altre dia, que va haver-hi una conferència del Cercle Cartòfil en el Museu d'Història de Catalunya, el conferenciant va dir, diu, jo vaig començar amb els segells, i dels segells em vaig passar a les postals. I aleshores, és que enganxen molt, perquè les postals són molt boniques, i a més estan molt, les antigues estan moltes molt ben editades, i per tant, és normal que hi hagi un col·leccionisme, a part que el col·leccionisme va començar de seguida. O sigui, començar més de segle XX ja va començar aquest.
Ja hi havia aquest col·leccionisme, sí, de postals, diguem. Sí. No? És que, clar, tenen molta informació les postals. Hem parlat de la informació fotogràfica, per exemple, per davant, però, clar, del que hi ha escrit també té molta gràcia. O sigui, una de les coses, permeteu-me, que jo suposo que ja jugueu amb això també de l'exposició, és xafardejar què es deia, no? I què s'escrivia a la gent quan havien anat a prendre els primers banys, o quan havien anat a esquiar, o quan se n'havien anat a Montserrat. Un altre clàssic, un apartat, és quan anaves a un santuari, digues Montserrat, o digues Núria, o digues a Fàtima, o allà on fos, a Lourdes, enviaves una postal des d'allà. Per què?
Per fer avinent en el receptor que havies demanat per ell en algunes ocasions... O sigui, he demanat... O bé que el que havies demanat per tu tenies esperances de que la cosa funcionés.
O sigui, he anat a Montserrat i li he demanat, sí, a la, sí, Moreneta algunes... que tu et curessis, sí, o que fos.
De fet, això no ha canviat, no? De fet, el que és absurd és perquè ara expliquem, estic en aquest bar, ara estic a aquest carrer, ara estic a aquest concert, vull dir que anar a Montserrat, mira, encara ho trobo més interessant, però que els stories, que ara fem a Instagram són com postals rapidíssimes.
Postals i instantànies.
I encara expliquem molt més on estem. Sí. Que molts cops tampoc em caldria saber jo ara on explicar on estic i ni saber on estàs tu ara.
I l'espai que tens per escriure, no? Que és molt poc. Vull dir que no és una carta que et pots estar allò explicant molts detalls i moltes coses, sinó que ha de ser com ràpid i, no, i concís.
El que passa que també ja ens hem trobat en postals que són realment epístoles molt llargues, perquè fan
servir... Són caligrames, quasi, eh, que sí?
Sí, fan servir la part que representa que és per escriure i tot l'envers. Ah. I, a més, estan escrites... Sí. Per, diguem, en el sentit que tots
una,
es veia,
no el trobaré, però
girada, per mi... sí. I a sobre, o sigui, un palimpsest.
Clar.
I per transcriure aquestes postals ens les hem vist i desitjat.
Sí. Clar, per exemple,
oh, aquesta és increïble.
Aquí tinc una que m'envia un amic meu holandès, el Rolf, del 8 del 7 del 86.
Has d'agafar una lupa, eh?
Hòstia, però, que clar, només escriu a l'espai reservat per la postal.
Sí, però sí.
És a cos 2.
Si ho poses a l'ordinador, poses el 2.
O sigui, això és un llibre.
Però s'entén. Però, hòstia, però és una lletra peticíssima, sí. Superben escrita, eh?
Sí.
Està a la vista.
Aquesta altra, clar, també està aprofitat tot, diguem, no? L'espai on va... Hi ha coses que llavors el segell, el matasegells, tapa fins i tot el que t'havien escrit de baix a dalt, de dalt a baix, de dreta a esquerra, etc.
A mi m'encurioseix molt també mirar la cal·ligrafia de cada persona, no? Perquè veus gent que té una cal·ligrafia molt gran i molt allò com si estigués en cursiva, d'altres que... No? Com veure com escrivia la gent en aquell moment, també...
De fet, nosaltres, com que el que també hem exhibit és els reversos, tant en els plafons com en els... Hem fet facsímil del revers en les vitrines, és curiós perquè, veus, una, el que dius tu, no?, la cal·ligrafia. Dues, la ortografia.
Clar.
I tres, l'idioma. I encara que siguin postals amb noms i cognoms catalans, veus que durant una època molt llarga s'escrivia en castellà.
Bé, ja ho sabeu, eh? Espero una postal, Museu d'Història de Catalunya, oberta fins quan, l'exposició?
Fins al 26 de febrer.
Fins al 26
després
de febrer.
Després serà itinerant, o sigui que pot itinerar per tot Catalunya.
Ah, perfecte. En tot cas, al Museu d'Història de Catalunya, allà a Palau de Mar, ja ho sabeu, fins al 26 de febrer, podeu aprofitar aquests dies, si voleu. Alguna postal, David, per acabar, que m'hagis portat, que diguis, mira, escolta'm, això és un tresor especial que porto avui aquí, perquè, clar, les meves són de fa 30-40 anys, però és que el que portes aquí, que té 100 anys?
Sí, la majoria tenen uns entre 100 i 120 anys, més o menys. Hosti. A veure, jo per mi totes són un tresor, no?, perquè al final, com la pila que has portat tu, és això, és com una competició de piles, no?, tot tenen un valor emocional per tu, per mi... Aquestes també ho tenen i jo també, bueno, hi trobo algun sentit històric de característiques formals o dels temes que representen, no? Algunes, per exemple, jo tinc aquí, ara ho dic com a historiador, doncs la primera sèrie de targetes postals que es va editar a Sabadell, diguem-ne que és la localitat on jo visc, doncs que va ser l'any 1905, una casa d'origen alemany afincada a Barcelona, que eren els Schoenfeld, van tindre la idea de fer una primera edició d'una sèrie de targetes postals. I clar, és un dels primers testimonis gràfics seriats que hi ha de la ciutat.
I què,
no?
S'hi veu aquí?
En aquí, per exemple, veiem un espai, doncs, que és, aquesta és l'atzar que tinc aquí, que és la via Massaguer, amb un campanar d'una església, que és el campanar de la Puríssima, al fons, eh? I que és un espai, doncs, que està bastant transformat, perquè moltes d'aquestes cases que es veuen aquí, doncs, lògicament, ja no hi són. Jo penso, abans, deixa'm acabar per tancar el tema, jo pensava abans que quan parlàveu de les xarxes socials amb la Mireia, doncs potser les xarxes socials han acabat matant, una mica les targetes postals, sí. I la immediatesa, perquè no sé si recordeu, jo ja ho dic ara també com a usuari, com a receptor, tu enviaves una targeta postal per Nadal i t'arribava al cap de 15 dies, perquè tu ja tenies en ment que el Correus estava saturat, no? I en canvi, el dia de Cap d'Any t'arriben tots els missatges que et saturen el WhatsApp i les xarxes socials, la immediatesa de l'Instagram i tot això, ha acabat, diguem-ne, sepultant una miqueta el concepte aquest de la targeta, que molta gent, sobretot la més jove, potser, diguem-ne, això li queda molt lluny, no? Quan és una cosa que durant molts anys ha fet una funció social.
Totalment, però és que al final la funció social no és tan diferent de la d'ara, no? Una mica no, el que deia el Guillem, diguem, els tics que ara s'accentuen amb les xarxes socials s'observen ja amb les postals. Al final no som tan diferents la gent 100 anys abans o 100 anys endarrere, no?
Només que correm més.
Sí,
exacte. Només que tenim més pressa.
I deixa'm Àngels,
per tancar, una darrera cosa. Al final de l'exposició s'han fet reedició d'algunes postals i qui vagi a visitar l'exposició pot escriure una postal, enviar-la a qui vulgui, i el museu s'encarrega de fer el franqueig i que la postal arribi.
Bé, gràcies, Àngels, David, espero una postal al Museu d'Història de Catalunya. Pausa, ens posem al dia i entrem a Albània amb el Guillem Albà.
Islàndia, amb Albert Ong. Comèdia romàntica o pel·li de por?
Toni, som a Ikea, no al menjador de casa. Jo crec que aquesta tele ni funciona.
I és que a Ikea obrim el diumenge 8 de gener perquè t'hi sentis com a casa. Més a ikea.es/Catalunya.
Els retrobaments, els torrons, la il·lusió dels petits, l'arbre, el pessebre i el guarniment de la casa que fas amb tanta cura i il·lusió. A Montse Interiors tenim el millor assortiment de productes de la llar per les festes i les teves compres de Nadal superiors a 50 euros generen un xec descompte directe del 20% del valor del tiquet que podràs fer servir per les compres de Reis. Consulta'n les condicions i inspira't a montseinteriors.com. Montse Interiors, 50 anys. Bones festes.
Nadal a ritme d'espectacle. Descobreix amb entrades d'avantguàrdia els millors espectacles d'aquestes festes. Gaudeix del Cirque du Soleil amb l'espectacle sobre gel Cristal, dels llums de Sant Pau al recinte modernista o del musical Gris al Teatre Tívoli amb entradesdavantguàrdia.com. El teu portal d'entrades de confiança.
Islàndia amb Albert Ong.
10 minuts i les 8. Ens posem al dia amb la Bàrbara Padilla. Bàrbara, bona tarda.
Bona tarda.
Aquesta hora hi ha una concentració contra la violència masclista a la plaça Sant Jaume, Barcelona.
Sí, la convoca Novembre Feminista i el lema és ni una menys, ni una més. La intenció és denunciar el repunt d'assassinats a mans de parelles o exparelles que hi ha hagut últimament a diferents punts de l'estat, sobretot el mes passat, que va ser especialment tràgic.
Allà hi tenim el Jordi Casal. Jordi, endavant.
El col·lectiu de Cala Dona de Barcelona ha concentrat unes 200 persones per començar l'any amb un clam per exigir a les administracions que posin tots els recursos necessaris per frenar els casos de crims masclistes. Tot plegat després d'un any 2022 amb 48 dones assassinades a tot l'estat, 12 d'elles el mes passat. La portaveu de Novembre Feminista, Dolo Pulidor, posava el focus en la prevenció i l'educació com eixos per començar a actuar.
S'ha d'actuar, protegir, donar recursos a les dones, veure que estan vivint situacions de violència, i l'altre punt clau és el tema de la prevenció. En una gran part passa per l'educació, per la coeducació, per educar en una societat amb valors d'igualtat entre dones i homes.
Des del col·lectiu també critiquen la resposta de les institucions davant aquest auge d'assassinats masclistes. Diuen que com a resposta es queda molt curta i que encara queda molta feina per fer. Per la seva banda, la consellera d'Igualtat i Feminismes, Tania Verge, s'ha sumat a la concentració i ha assegurat que no s'erradicaran les violències masclistes fins que no s'acabi amb el patriarcat i que això només es pot aconseguir a través d'una transformació social profunda. I fa res, cosa de minuts, ha parlat també l'alcaldessa de Barcelona, Ada Colau, qui ha condemnat qualsevol acte de violència masclista i s'ha posat al costat de totes les víctimes.
Gràcies, Jordi Casals, des de la plaça Sant Jaume de Barcelona. Avui ha sigut el dia en què hem sentit molts clients, moltes persones, que creuen que la rebaixa de l'IVA en els aliments bàsics es notarà poc a la butxaca.
Sí, avui és el primer dia feiner amb els supermercats oberts i hi ha la sensació que la reducció de l'IVA no serà gaire útil. Molts consumidors veuen bé la rebaixa, però la troben insuficient. N'han parlat a RAC1.
No estic d'acord amb aquestes mesures. És enganyar, pràcticament. El que tenen que fer és intentava no pujar els productes.
L'important és que la base imponible, és a dir, sense IVA el producte que val un euro no s'hagi pujat més. A l'IVA, 2 cèntims o 5 cèntims amb una barra de pa, ni a mi ni a qui no té recursos, és una barra gratis al mes, m'entens?
Home, si més barat un, me sembla bé.
Fins al 30 de juny, recordem, el preu del pa, la llet, els ous, la fruita, la verdura i els llegums passa del 4% d'IVA a no tenir-ne. És la mesura més destacada del paquet anticrisi que va aprovar el Consell de Ministres.
I acabem. 65.000 persones han passat avui per la Basílica de Sant Pere per dir adeu al Papa Benet XVI. Va morir dissabte amb 95 anys.
Milers de fidels han fet cua des de les 5 de la matinada per acomiadar-se'n. Des de les 9 del matí, el cos del pontífex s'exposa a la Basílica on hi ha la capella ardent perquè els fidels puguin dir-li un últim adeu abans que l'enterrin. El funeral es farà dijous a partir de 9:45 del matí a la plaça de Sant Pere del Vaticà i el presidirà el Papa Francesc. Això és un fet excepcional. Per primer cop un papa en actiu oficiarà el funeral d'un altre papa.
Gràcies, Bàrbara. Això al Vaticà, però és que al Brasil, Xavi Puig, bona tarda.
Bona tarda.
També estan igual, eh? Capella ardent, en aquest cas, de Pelé, al mig del terreny de joc de l'estadi del Santos.
Sí, ja fa més de 5 hores que la capella ardent és oberta, o estarà fins demà a les 2 del migdia, hora catalana, perquè els aficionats que no paren d'arribar li retin un últim homenatge a Pelé, que va morir dijous passat. Entre les autoritats que s'han apropat a l'estadi Vila Belmiro, el president de la FIFA, Gianni Infantino, que ha fet aquesta petició a totes les federacions de futbol del món.
Vamos a pedir a todas las federaciones en el mundo entero que nombran un estadio con el nombre de Pelé. Creo que los jóvenes en el mundo entero, las futuras generaciones, tienen que saber y recordarse de quién era Pelé.
Veurem si la proposta té èxit i quin camp en aquest cas triaria la Federació Espanyola per posar-hi el nom de Pelé.
Com funcionarà? Un sorteig i li toca el Getafe, per exemple, o com anirà?
Cada federació podria escollir a quin camp d'Espanya li posa en aquest cas el nom de Pelé. No, no, no crec que prosperi molt aquesta proposta d'Infantino. L'enterrament és demà de Pelé, el memorial de la necròpolis econòmica de São Paulo, després que la comitiva fúnebre abandoni l'estadi del Santos i passarà també per davant de la casa de la mare de Pelé, encara viva, amb 100 anys.
I avui l'Espanyol ha impugnat el partit contra el Barça per aquesta suposada alineació indeguda de Lewandowski.
Ha presentat un escrit davant de la Federació Espanyola de Futbol en considerar que Lewandowski no podia jugar en haver estat expulsat a l'última jornada de Lliga amb doble targeta groga. L'Espanyol assegura que va informar Mateu Laoz abans del partit i també la Federació Espanyola i qualifica d'injustícia flagrant que posa en risc l'essència de la competició el fet que el davanter polonès pogués jugar aquest dissabte al derbi.
Impugnar, se sap què voldria dir això en el cas que prosperés, és a dir, que s'hauria de repetir el partit sense Lewandowski o que li podien donar els 3 punts a l'Espanyol?
Una alineació indeguda, normalment el que comporta és la pèrdua del partit a l'equip que l'ha comès, o l'eliminació de Copa, com li va passar al Madrid amb Xerichev en aquella eliminatòria.
És veritat. Avui ha sigut el dia que el Barça ha fet un entrenament de portes obertes.
Sí, al Camp Nou, amb la presència d'uns 15.000 aficionats, a 2 dies de jugar el partit de Copa, el Rico Pérez Alacant contra l'Intercity. És un partit de setens de final de la Copa del Rei a eliminatòria, partit únic. Demà jugarà l'Espanyol a casa contra el Celta, partit de Copa també a les 7. El mexicà César Montes ho té difícil per poder debutar, encara no ha arribat el transfer a les oficines de l'Espanyol, i també demà a les 9 Cacereño Real Madrid. Dijous, vigília de Reis, serà el torn del Nàstic a les 4 de la tarda al nou estadi contra Osasuna.
I acabem avui, clàssic de bàsquet a Madrid.
A les 9, partit al Wizzing Center entre el Real Madrid i el Barça, 14a jornada de la Lliga ACB. Els madridistes són líders amb una victòria més que el Barça. De moment, aquesta temporada, una victòria per banda. El Madrid va guanyar la final de la Supercopa ACB i el Barça va derrotar els blancs en partit d'Eurolliga al Palau Blaugrana.
Gràcies, Xavi.
Fins ara.
I el temps, Abel Caral, bona tarda.
Bona tarda.
2 de gener, primeres pluges
sí,
de l'any.
Sí, han arribat puntuals. A veure, a vegades triga més a ploure, perquè a més el gener acostuma a ser un mes en què l'anticicló acostuma a ser amo i senyor de Catalunya. El que passa que són pluges minces, eh? 1-2 litres per metre quadrat en sectors del Pirineu, del Prepirineu. Ara plou amb una mica més d'alegria en àrees doncs, del nord de la Noguera, entorn del Montsec, del Pallars Jussà. Alguna coseta també doncs, arriba cap a l'Alt Urgell. Precipitacions minces. Veig que el Xavi es mirava el radar.
Xavi, què rius? A veure, seu un moment. A veure què passa, Xavi?
Estava aquí mirant.
Estava mirant amb quina precisió veia on queia la pluja. Jo, amb aquest mapa em costaria. A veure quin poble està.
A veure si ho diu bé.
Està plovent, no?
No, perquè ompliu la imatge. Llavors veig bé on està plovent. Bàsicament aquestes comarques, del nord de la demarcació a Lleida. També alguna coseta cap a l'Alt Berguedà.
Cap amunt, no?
Cap amunt. A veure, poca cosa, però millor això que res. De cara demà,
el Xavi està acostumat que al futbol li fan amb 65 polzades, saps? Llavors...
clar.
Aquesta pantallesa del mòbil.
No, ja estic acostumat ja a treballar així. No, això anirà marxant en les properes hores. Demà encara al matí pot haver-hi unes gotes en sectors de la meitat nord de Catalunya i a la tarda alguns ruixats cap als sectors interiors de les comarques de Girona. Avui la cota de neu està alta, per sobre dels 2.000 metres, demà estarà cap als 1.600-1.800. Baixen les temperatures, sobretot en comarques interiors, no tant a la costa i al prelitoral, on encara podrem passar amb una certa facilitat dels 15 graus, deixem enrere els 20, 21, 22 que vam tenir encara doncs, el cap de setmana, avui les més altes, 17-18 en alguns sectors del sud del país.
Clar, entre les temperatures i la poca precipitació, la gent que li agrada esquiar i que pensava, mira, aquesta setmana, passaré la setmana esquiant, res de res, tampoc.
La meva intenció era esquiar a finals d'aquesta setmana, del 5 al 8.
Bueno, doncs a veure, es pot anar a esquiar, neu n'hi ha, el que passa que hi ha dos elements, per un cantó, que fa setmanes que no neva, o que no neva de manera més o menys amb una certa alegria i en cotes més o menys baixes, i per l'altre cantó que hem tingut altes temperatures, que això doncs el que fa també és que fins i tot la infraestructura de fer neu artificial, neu de cultiu que se'n diu ara, doncs no es pugui posar en marxa, i que per tant doncs que les condicions no siguin les més favorables. A més s'hi suma també que amb aquestes temperatures doncs mires el comunicat de neu de les estacions d'esquí i en molts casos és neu humida, neu primavera, neu potser una mica dura al matí, que transforma neu primavera al migdia, com passa doncs ja cap a final de temporada. Per tant, neu n'hi ha, però no com altres cops amb les millors condicions.
Reykjavik.
A Reykjavik, mira, en tornar a les temperatures positives, després de dies i dies sota zero, divendres van tenir 13,4 graus de temperatura mínima.
Caram, avui, quina calor.
13,4
negatius, volia dir, perdó. Perdó. 13,4 negatius, avui han arribat a 8 graus positius.
Gràcies, Abel.
Vagi bé.
Iepa! A les 8 en punt! Comença, que comença! Ai, un, en punt! Vinga! Llegi! Bueno, Abel, comença Albània, un any més.
Ara anava a dir, s'ha acabat Islàndia, eh? S'ha acabat Islàndia i comença Albània.
Albània, vinga, un any més, eh? Un any més, tornem a Albània, escolta'm.
Un any més, però si fa dues temporades i mitja que ets a Islàndia. O una i mitja.
Dues i mitja. Però Albània fa mitja.
Ah,
de fet,
sí,
no portem ni un any d'Albània.
Guillem Albà, sí. Fa dos anys i mig.
Dos anys i mig, Albert, que estem junts.
Sí, home.
Relació llarga.
És la relació més llarga que he tingut.
Amb la Mireia l'Eva, 7. I la Maria
a vosaltres, Marca, clar, sí, no, sí, no. Jo amb tots vosaltres, dos i mig, escolta'm. Avui porto moltes coses, entre elles uns propòsits d'any que espero que us puguin servir, però escolta'm, per començar, vull començar amb una cançó barrejada.
Sí, senyor.
Nova, això una cançó barrejada.
Això és novetat.
Una novetat, que, bueno, aquestes barreges que jo mateix m'he sobtat de com l'he trobat.
La cançó que petarà el 2023, sí? Podem parlar d'això?
Sí, estem parlant, no, estem parlant d'això.
Estem parlant d'això, eh? O sigui, el 2 de gener ja hi ha la cançó que petarà el 2023.
Sí, mira, us ensenyaré la música, que és una, bueno, la coneixeràs segur, de Rafael, que fa així. La música que he agafat és aquesta.
El camino que lleva Belén.
Toma ya.
Tamborilero, Rafael, boníssim.
Però un temazo, eh? Temazo. Temazo.
Això és la música.
Sí, sí, és que és increïble. S'ho puja pujar.
Los pastorcillos quieren ver a su rey.
És una mica el bolero de Raval, eh?
Del Raval, sí, sí.
És que m'agrada sempre dir... Sempre, ja el tinc enganxat que sigui el del Raval.
Aquest tros
m'encanta.
Lletra.
Lletra, un estil una mica diferent, de la Pegatina.
Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo está de la Zerauer.
Atenció a la lletra, que és important.
Mari Carmen, tu hijo está de la Zerauer. Tú no lo sabes, tú no lo sabes, tu hijo es el último a salir de esta rave.
Una lletra al nivell de...
Tu veus que és una lletra pròpia d'una Nadala?
No. Sí. Bueno,
però aquesta és la gràcia.
M'agradaria veure el Rafael cantant aquesta lletra, de veritat.
Ah, ho faràs en versió karaoke o faràs amb ukelele?
Versió karaoke, vinc.
Versió karaoke.
Començo l'any amb versió karaoke. És que fer el tamborilero, ho he intentat, eh? Amb l'ukelele, que fa? Gran, tiquititin, em liava.
Va, llavors, Josep Maria, tens a punt i a versió karaoke? Sí?
Respirem, respirem.
Estàs a punt?
Sí, per aquesta, per favor, que agafo aire.
Per aquesta, 8 i 3 minuts, 2 de gener, la cançó que petarà el 2023.
A les 20:02.
La música del tamborilero, la lletra de Mari Carmen de la Pegatina, Guillem Albà, Islàndia. Albània.
Gràcies.
Carmen, Mari Carmen, tu hijo está en el Azerawauer. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Tu hijo es el último en salir de todas las raves. Rapapapés. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo es un cabrón.
La lletra ho diu, eh? La lletra ho diu, no m'ho he inventat. Pugem de to, que queda maco.
Zamba!
Així. Ah, no, encara no.
Mari Carmen, Mari Carmen. ¡Ea! Tu hijo está en el Aterauer. Tú no lo sabes, tú no lo sabes. Tu hijo es el último en salir de todas las rabes. Rapapapes. Mari Carmen, Mari Carmen, tu hijo es un cabrón. Muchas gracias.
¡Bravo!
Mari Carmen, tu hijo está en el Aterauer. Mari Carmen.
Ai.
Trobo que ha quadrat bastant fort les síl·labes amb la melodia.
Afterhours potser ha costat més, almenys el primer Afterhours.
Però ha costat pel meu anglès.
Ah, va.
Perquè
així com Afterhours o
sí,
una cosa així.
Però ha costat perquè estic concentrat amb la melodia i llegeixo Afterhour, saps? Que estàs dit Afterhour.
I clar, ho has de pronunciar bé.
Clar, he dit Afterhour, m'he liat. Però quadra molt bé. I escolta'm, això que us anava a dir, porto unes quantes propostes de que crec que us poden ajudar, a mi em poden ajudar a començar l'any d'una manera diferent. Uns propòsits, a veure què et semblen, Albert, a veure si algun...
No anem a lo típic, eh?
Bueno, no sé, és una llista que jo m'he fet, aquest...
Vull dir que si hem de començar a fer esport, de deixar de fumar... Saps?
No.
Vas per aquí, no?
Jo crec no que no vaig per aquí, perquè no he fumat mai i l'esport tampoc.
Perfecte.
Llavors, vull dir, no ho intentaré ara un
perfecte
any més.
Molt bé, doncs va, a veure, propòsits de Guillem Albà pel nou any.
Mira, la primera proposta...
Què faràs diferent del que has fet fins ara?
Mira, no quedar les hores en punt. Trobo que està molt bé. O sigui, podeu quedar ai 31, ai 14, saps? Però no cal quedar sempre ai quart, ai mitja, en punt. No sé quina explicació té aquesta. És igual de difícil arribar ai 31 que arribar ai 30. És igual de difícil. Saps què vull dir? Llavors, per variar una mica, per tenir una mica de variació a la vida, és igual de difícil ser concret de quedar a les 7 que quedar a les 7 i 3. Llavors, posar el despertador, per exemple, te'ls poses a les 10:58. No cal que sigui a les 11. Una mica de variació, saps? Està oberta.
No ordena una mica més, això? Dic perquè, per exemple, no sé, els programes comencen a les 7, acaben a 9:15, no? Però...
Si ens haguéssim de posar a les 7:03.
Bueno, però si total la gent potser acaba engegant la ràdio a les 7:03.
Totalment, sí.
O a menys 3. Llavors és igual, tu no ve d'aquí, es perdrà una mica tot. Si són les 7... No, home, són les 7:03, això és a Islàndia.
Va, no quedar les hores en punt.
Sí, perfecte. Això per variar una mica.
Amb aquesta no et faré cas. A veure, ja amb què puc fer. Què més faràs diferent aquest 2023 que no has fet fins ara?
Demanar perdó. Però més conscientment. Vull dir, crec que no t'has de sentir malament per això i que algun perdó pots donar. De fet, proposo que en aquesta setmana, aquesta primera setmana d'any, ja pensis, ara, aquests dies, tens una setmana per dir, va, a qui li puc demanar perdó? Segur que algun perdó pots donar, qualsevol, a qui sigui, però de veritat, sincer. I penses i li escrius, i dius, ei, mira, tal any vaig fer això, o crec que no em vaig equivocar amb això, o que sigui, o la setmana passada, et demano perdó. Crec que no hi perdem res i et sentiràs millor i faràs sentir millor l'altre.
Amb aquesta expressió, fent servir això, et demano perdó, o em sap greu, o... No,
sí,
però et demano perdó,
Demano perdó, bueno, crec que algun per dir el tens segur, tothom, un, ni que sigui un, el tenim segur. Llavors això hi pensaré una mica més i intentaré aplicar-ho. Més coses. Més coses, música de més coses. Mira... això és una proposta també, potser no, a veure què et sembla. Si tens un dia de merda, allò que et despertes i dius, hòstia, hem començat l'any i un dia de merda, et proposo que diguis, molt ràpid, monja.
Monja, monja, no. Monja, 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 monja.
I mira què passa, Albert, tu jamón. No, però per què? Però està fent gràcia, perquè això...
No m'ha fet gràcia, és una mica...
Bueno, però quan eres petit això et feia gràcia.
Sí.
Llavors és per recordar que hi ha coses tan simples que quan érem més petits i érem més innocents has perdut la il·lusió una mica, no? Et feia més gràcia.
Monja, 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 monja.
Hòstia, diu jamón!
És que funciona una mica,
No, funciona molt.
Et surt aquell somriure tonto sota el nas,
saps? És perquè t'ajudi a recordar que hi ha coses més simples a la vida i que els petits detalls...
On ho veus que ho pots aplicar, per exemple? No sé, arribant a un sopar o... Ah, per tu!
Per tu, per tu.
O sigui, no entrar en no sé, a la feina o arribar a un sopar i fer això, no.
Home, home, tu arribes a la feina i veus, jo què sé, el Clapés que està... Sí. Que ha ficat amb algú.
O abans el director, que et saludava.
Sí, som molt amics, ens saludem de, a 5 metres sempre, però hola, adéu. I veus que està...
Si tu proposes anar al director, per exemple...
Està, veus que està capficat, tenim problemes, Albert, últimament... I te'l mires, monja, 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 monja... o li dius, digues monja, més ràpid.
Molt ràpid, moltes vegades.
Bueno, i potser li treus un somriure i li arregles...
T'ho feien així de petit, t'ho feien fer a tu, ja veuràs. Cara, digues monja, monja, molt ràpid.
Més ràpid,
no,
més ràpid.
No, més ràpid encara.
Més ràpid.
Monja, 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 monja...
I el que has de... Si dius jamón, és molt fort, dius jamón. Jamón, jamón, jamón... I surt monja. És que és increïble. Bueno, aplica això els dies que tens complicades...
Sí, és reversible.
Sí, sí.
És reversible.
I viceversa.
I viceversa, sí, sí.
Mira, aquesta... aquesta
merda, mer... Quina merda d'any que t'espera, Guillem, home. O sigui,
aquesta t'agrada la més, aquesta.
Un any demanant perdó, quedant a les 7:13 i dient monja. A veure.
Va, dic una que t'agrada la més.
A veure.
Escoltar per entendre i no escoltar per respondre. Doncs això, perfecte, ho has entès.
Escoltar per entendre?
Clar, no està escoltant del pal, va, quan acabi li responc. Quan acabi jo li dic el que jo penso. Però no, escolto, escolto, ho entenc, i després si vols ja respondràs. Però hi ha un petit cable allà, que a vegades ens saltem.
Escoltar per entendre, no escoltar per respondre.
Jo molts cops aquest salt, això m'ho he saltat i demano perdó.
I dius monja, monja moltes
perfecte
vegades.
I ho has fet a les 8:10, que és una mica rodó, però bueno, no és ben bé l'hora en punt.
Tot rodó. Mira, també tinc una proposta que a vegades...
Vols que t'expliqui una història?
Sí, sí, sempre, Albert, explica'm.
És que té a veure amb un propòsit d'any.
Sí, a veure.
Sí, és un que es va fer un propòsit l'any passat,
sí,
per això.
Sí,
sí. M'hi pots posar música, Josep Maria?
Hòstia.
A veure... Això passa a Anglaterra, és la història d'un home que el 2022 ha corregut una marató cada dia.
Com?
Cada dia. 365 dies, 365 maratons. Es diu Gary McKee, té 53 anys, viu al nord d'Anglaterra, és un home casat, que té 3 fills, 16, 13 i 9 anys, que treballa a la, en una central nuclear, la central nuclear de Sellafield, i fa el torn de tarda a la central nuclear. Llavors, abans d'entrar a treballar, cada matí de cada dia de l'any 2022, és a dir, dissabtes i diumenges
cada
inclosos...
Cada dia.
Dissabtes i diumenges inclosos, però també dilluns, dimarts, dimecres, dijous, sí, divendres, cada dia de l'any, ha corregut 42 quilòmetres, 195 metres.
Cada dia?
Només els que han corregut una marató, que jo crec que... No,
jo no.
Aquí, jo tampoc.
Jo hi vaig caminar 10 quilòmetres, em va dir el mòbil, va, i vaig no arribar cansadet a casa.
Doncs només els que han corregut una marató es poden imaginar què pot significar córrer una cada dia. Ho ha fet aquest home sortint i arribant de casa seva, eh? O sigui, ha sortit de casa seva i ha arribat a casa seva. No ens hem d'imaginar que cada dia ha buscat una marató popular pel món, eh? Per una antiga línia de tren... Ell viu en una zona que és preciosa al nord d'Anglaterra, que és el Lake District, el districte dels llacs. Doncs amb una antiga línia de tren, que ara és carril bici, doncs ell ha fet cada dia aquests 42 quilòmetres amb veïns que l'animaven, que li donaven menjar, beure... Hosti. Cada dia hi havia algú altre que l'acompanyava, no?
Ah, bueno,
tu, ell em dius, mira, va, ja, avui la faig amb tu, saps? Els altres dies no, però avui la faig amb tu. Depèn de l'època de l'any, alguns dies sortia a les 6 del matí o a les 8 del matí.
Aquí.
La majoria de les maratons... 4 hores, més o menys, arribava a casa, dutxa, menjar, agafar forces i se'n anava cap a la central nuclear a fer el seu torn de 8 hores de 2 de la tarda a 10 de la nit.
Això em sembla fortíssim.
Fortíssim. No, no, perquè dius, home, si et dediques a fer una marató cada dia... Com
fes només això?
Exacte.
O sigui, amb tot el dia, no facis res més.
Que a la tarda et puguis recuperar, que fot una banyera, no, tranquil·la.
Mica massatge...
Doncs no, no, aquest tio, que ja, evidentment el coneixen com a Marathon Man, no? ha corregut aquest any 15.401 quilòmetres, o sigui, el mòbil, si portava el mòbil a sobre, que ja no ho sé si el portava a sobre quan feia les maratons, 15.000 quilòmetres i ha gastat 22 parells de bambes. Clar, una bestiesa que ha fet aquest tio, no és que li agafés d'un dia per l'altre això, per exemple, tu que no has fet mai esport i que...
No puc fer-ne ara 42
no pots fer això. Aquest tio ja a l'esport extrem li ve de lluny, ha pujat al Kilimanjaro, ha fet trekking per tot Nova Zelanda, i a la primera marató de Londres, que això em sembla molt fort, la primera marató de Londres que fa aquest tio la seva vida... Hi va anar corrent des de casa seva a 400 quilòmetres de distància.
Va, va, va! Com? 400 quilòmetres?
Sí.
Bueno, parant, anava parant.
Clar, anava parant, sí, 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 però vull dir que va anar a Londres, a fer la marató de Londres, però hi va anar des de casa seva i ja corrent.
Jo ja aniria amb sofà, rotllo, anar agafant forces, saps, i no gastar-la.
Anava escalfant.
Tot això, per què ho ha fet aquest home? Doncs per recaptar diners per la lluita contra el càncer, és la promesa que es va fer, el seu pare. El seu pare va morir l'any 2005, li havien diagnosticat un càncer el 1997 i des de llavors ha anat fent reptes diferents que tenen a veure amb que la gent va, diguem, mentre ell fa el repte, tu podies anar ingressant calés en una pàgina web. De manera que ha recollit... Ara ho entens, no?
Home, això, perquè si ho feia ja per res, perquè sí...
Total, que, per exemple, l'any passat ja va fer 110 maratons en 110 dies, que ha sigut com la seva preparació, per aquest any poder fer, el 2022, 365 en 365 dies. Ha recaptat 1 milió de lliures i a l'última marató de l'any l'esperava una gentada, la dona, els tres fills, una cervesa de mig litre etiquetada especialment amb la foto del Gary McKee i un nom que és Marathon Man, que ja és com el coneixen. O sigui que com a propòsit de l'any, gent que es fa propòsits estranys, aquest anglès, que una marató cada dia durant un any.
Una mica diferents que els meus propòsits, realment.
No van per aquí, no, els teus?
No van per aquí. Van, no,
en tot
no,
cas, no que he dit que n'hi ha un que el 2022 es va fer aquest propòsit.
Doncs mira, d'altres propòsits que jo tinc una mica ara, que al costat d'aquest senyor marató, no, són diferents.
Jo crec que ara lluiran més, perquè són més accessibles a la gent,
sí,
no?
Sí, mira, també proposo que amb qui no quedi aquest any el borraré ja de les xarxes o del mòbil. Un any, tenim un any per quedar, eh? Si no hi quedes, ja borra'l. No segueix intentant el 2024, a veure quan ens veiem. Però no, ara per festes, bueno, esperem-nos ja a l'estiu, i l'estiu, bueno, esperem-nos a final d'estiu.
Perdona un moment, és que estan posant unes imatges...
Està sortint-ho la tele, Albert.
Amb Rafael, que tu l'has tocat.
Entrevistant a Rafael.
Però per què surts ara mateix a TV3? Tu amb el Rafael, que l'acabo de cantar, Albert.
Tamborilero.
És molt fort, és aquest programa que fan el No Tenim Vergonya, que seleccionen programes, fragments de programes antics i acaben de posar un fragment entrevistant jo el Rafael després que tu cantessis la cançó.
Mira com t'ha canviat la vida, estàs amb nosaltres. Quin any era allò? Ho posava al costat, l'any 96?
No ho sé, 97. No, 2006. No,
2006.
2006, havia de ser.
2006, sí, estàs amb el Rafael, mira aquí estem, ara jo fent de Rafael.
17 anys després.
Mare meva.
No, he anat a millor, clarament.
Tu?
Com el bon vi, Albert.
Sí, Rafael està igual. Bueno, total, que si no trobes el moment de que ara passem, deixem estiu, ara però esperem a festes de Nadal, ara no sé què, si no trobes el moment, no quedeu mai més i ja està, no passa res, el borres, s'ha acabat. Més coses que vull aplicar. Si us trobeu algú, no li digueu, fas cara de cansat, que a mi m'està passant últimament. Si faig cara de cansat, serà que jo ja ho noto. No? Vull dir, no cal que m'ho diguis tu. Fas cara de cansat? Bueno, ja, sí, què m'has d'explicar? Per tant, això no cal que ho feu.
Jo tinc un amic, perdona, que em va dir una norma que utilitzo bastant, que és que només pots dir coses que es poden solucionar en un minut. Per exemple, tens una taca, t'has tacat, tu pots anar al lavabo i fas una mica d'allò, ho neteges una mica i es pot solucionar. O tens una coseta aquí sota el nas, tu fas així i ja ho tens fora. Però dir a una persona fas cara de cansat, en un minut no es pot arreglar això.
Clar, bona
o
idea.
T'has engreixat, t'has aprimat, t'ha sortit una cana, no s'hi pot fer res. Llavors no cal dir-ho.
Molt bé, una idea, això m'apunto, un minut, m'apunto. I després també, això és un propòsit que vull dir a la gent, per favor, que no es colin a les cues, que s'ha acabat. 2000, estem al 2000, quin any hem començat? 23.
23, sí.
No podem seguir mantenint això que ve de fa tants anys, cuar-se a les cues. A més, té tanta morro la penya que es cola a les cues. Jo l'altre dia estava a l'aeroport i un senyor, o sigui, quasi em va traspassar una mica més i em traspassa pel mig. O sigui, tant, el vaig notar tan sobre meu que vaig dir, què està passant aquí? Li vaig fer la pregunta així, com... Perquè jo dic, algú està passant, no tu que m'esteu traspassant.
I
què està passant?
I quina va ser la resposta?
Diu, si total acabarem entrant tots. O sigui, perquè els que es colen tenen el morro a sobre de dir-te, bueno, s'entrarà tothom. Bueno, però, o sigui, per aquest mateix motiu, no em traspassis, senyor, esperis. I em sembla increïble. I això em porta a peu també a dir que un altre propòsit és o fas les coses o no les fas. saps? És a dir, no pots fer mitges. Per exemple, els que es posen la mascareta i es posen el nas per fora, allà al bus, doncs si tu vols acceptar no portar mascareta, tu acceptes i dius, jo no porto mascareta. Però això d'anar a mitges, dir, porto mascareta i ensenyo el nas, saps? O em colo el peatge, darrere del cotxe, que a mi m'ho fan, i es posa allà, fup, i es cola. Si tu vols colar perquè ho necessites, ho demanes, protestes, o al metro dius, ei, em deixes colar, que no tinc diners, jo et deixo passar. Però colar-te, saps? Vull dir, o acceptes o no acceptes.
Mira, això de mitges. Ahir vaig flipar a l'avió, tornant de Londres, que anàvem amb British Airways, i ningú anava amb mascareta. Només els catalans anàvem amb mascareta, els catalans d'aquell sí. avió, diguem, o uns quants, no?, que anàvem amb mascareta, ni la tripulació anava amb mascareta. I quan quedava mitja hora, però res, encara menys de mitja hora per aterrar al Prat, de cop i volta van fer un avís i van dir que entrava a l'espai aeri espanyol i a l'espai aeri espanyol la mascareta als transports públics és obligatori, de manera que tota la tripulació diu, procedirem ara a posar-nos la mascareta, i van repartir mascaretes a la gent.
Ostres.
O sigui, la mateixa gent que durant una hora i mitja havia anat sense mascareta...
Però l'última mitja hora ens la posem, no fos cas.
Que no ens vegi ningú aquí dalt del cel.
Em va semblar boníssim, perquè dius, bueno, o tota l'estona, diguem, mana la normativa anglesa que no cal portar la mascareta ja a l'avió...
Com a mínim fins que aterris, que dius, ara
clar,
sí que...
Ja... Clar, que sàpiguen que aquí es trobaran que aquí és obligatori els transports públics. Però no, quan quedava mitja hora, llavors se la va posar la tripulació, la van repartir tothom i dius, bueno, mira, hem complert la llei,
però no sé té si sentit,
no sé si
no
té
sabem.
Algun sentit, exacte.
Doncs escolta'm, per seguir, ja, vull començar amb el podcast, ja que comencem any.
Ah, sí, hi ha podcast?
Tinc podcast, també. Tinc podcast. Saps el podcast que faig per acompanyar la gent? A vegades hem acompanyat quan estan, no sé, quan estan cuinant, quan estan conduint, quan estan comprant regals. I avui vull acompanyar la gent que té coses a mig fer. Comencem el podcast.
Felicitat, el podcast per acompanyar la gent que té coses a mig fer.
Sí, perquè hi ha molta gent que té coses a mig fer. De fet, et saludo a tu, que ara mateix estàs preparant el sopar i t'enganxo a mig fer, no? Just en el moment que has de treure el que tenies al forn mentre agafes una cosa a la nevera i amb el peu estaves tancant el calaix d'on havia agafat la cullera, no? També et saludo a tu, que just t'enganxo a mitges sortint de la dutxa mentre busques quina roba posar-te. Però també vull saludar la gent que té coses a mitges, però no ara mateix, sinó cada dia. A tu que fa dies que dius que et vols tallar el cabell i no trobes el moment. A tu que tens aquell puzzle a mitges des de fa mesos i mai l'acabes. A tu que fa dies que has de comprar piles pel mando a la tele i no te'n recordes, cada cop que has de pretar fas com... Ai, mal, les piles, un altre dia. O a tu que tens dos o tres llibres a mitges i els vas combinant i no t'estressa, t'agrada, ara un llibre, ara l'altre, perfecte. O et saludo a tu també, que tens la mudança del pis a mitges, no? O a tu, que t'estàs posant les mitges i estàs a mitges.
Ai,
tots saludats.
Tots saludats.
Tots saludats.
Tots saludats.
I escolta'm, perquè vosaltres teniu coses a mig fer, tu, Mireia, per exemple...
Hi ha unes quantes.
Vull dir, coses pendents, no?
Sí.
Diguéssim.
Hi ha unes quantes.
Jo la meva llista, que jo pensava que any nou, vull dir, ha començat un any nou, però les coses segueixen pendents.
Uh-huh. I no són aquestes que has dit ara, eh? A tots els que has saludat.
Hosti, no, jo en tinc...
No són les teves.
Realment bastantes,
sí?
Que no les he matat. No, any nou i no les he matat.
Coses a mig fer de Guillem Albà i de Mireia Ardèvol.
Oh, vaja.
No, fem una cosa. Maria, no tens la música l'1, 2, 3? La tens? Sí? Doncs va.
1, 2, 3.
Posa la música l'1, 2, 3, que això... Ja que
això estressa una mica més.
A veure,
hòstia. Va. Però, a veure quin té més. Val? Jo, per exemple, tinc pendent, tinc a mitges, passar a la ITV. Des de fa mesos.
Jo tinc una americana que està a la porta de l'entrada pendent de ser portada a la tintoreria. La veig cada dia i no la porto a la tintoreria.
Són molt llargues, no les repetiré, eh? Sé que l'1, 2, 3 les repetien,
ah, sí?
Però la gent ja haurà captat a la primera.
Jo tinc pendent el dentista.
El dentista.
Jo fer-me les analítiques de l'any passat i d'aquest any.
Jo comprar un cotxe, la veritat, però és que és tan difícil que no ho faig mai.
Així t'estalvies ja anar a la ITV.
Sí. Jo fer una cervesa amb un amic que em vaig trobar l'altre dia de l'escola.
Ja no ho faràs mai. Bueno, això ho has dit tu, eh?
No m'agrada molt bé les teves opinions. Jo tinc pendent comprar-me el bitllet de bus per venir a Barcelona, que sempre l'he de pagar en efectiu i portar 5,75 € clavats.
Aquesta
més.
També la tinc, jo m'he de comprar la T casual avui, perquè he vist que no la tenia i fa dies que no la tinc, i vull passar per un estanc a comprar-ne i no trobo el moment.
Jo tinc pendent fer la carta als Reis. bàsicament. No, no ho he fet, no he dit a ningú el que vull. Cap rei
jo,
ho sap.
Jo tinc pendent fer-me de Movistar Plus, perquè fa 3 mesos que dic que me'n vull fer i no me'n faig.
Molt bé, jo tinc pendent veure moltes pel·lis i moltes sèries, de fet, que no arribes a temps a tot el que et proposen, tot el que et recomanen, no arribes a temps mai.
Llançar les escombraries, que avui les he deixat a la porta per fer-ho i he sortit i no ho he fet.
Jo tinc pendent, per exemple, aprendre a dibuixar bé. Això és gran, però i a cuinar també seria perfecte. Però això fa molt de temps que avui no ho faig mai.
No, les coses que no es puguin fer en un minut no es poden fer. Hòstia. No, és això, el consell no.
És veritat, un minut.
Ui, tinc moltes que en un minut no la soluciono, eh?
Canviar-me els auriculars, que les reunions que fem del programa no se'm sent gaire bé.
L'última, va.
Bueno, pendent, bàsicament, contestar molts whatsapps, bastants whatsapps, que no ho faig mai. I tirar coses de casa, ordenar-les. I, bueno, i comprar-me una casa a Menorca. I, bueno, i anar a teràpia, també, que això posaré remei la setmana que ve, per fi, després de molt de temps. I posar-me en forma, també. I treure un llibre. Treure un llibre, també. Treure un llibre també ho tinc pendent, no estic a mitjans. Uau! 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 Campana, s'acabó! Campanes acabat, escolta'm.
S'acaba mai més, això.
No s'acaba, les coses pendents.
No s'acaba. No faràs una altra cançó? No tens pendent de fer una altra cançó barrejada, avui?
Sí, en tinc una altra.
Què? Quan vulguis, eh?
Sí, en tinc una altra. Vols que et faci una cançó barrejada a karaoke?
Sí.
Sí. Mira, doncs te la canto. T'explico en què consisteix aquesta barreja, perquè és curiosa, també. És curiosa. La música és d'una cançó mítica que es diu Gloria. Suposo que et sonarà, Albert. Fa així. La coneixes, no?
Home, Umberto Tozzi.
Umberto Tozzi.
Umberto Tozzi.
Que també la devia fer el Sergio Dalma, no?
Crec que no l'he entrevistat mai.
Potser ara surts a TV3, eh?
No. A veure, si ara surt Umberto Tozzi a TV3, amb t'entrevistant, no és increïble. Bueno, la música de Gloria, i li posaré la lletra de Titi me preguntó.
Titi me preguntó si tengo muchas novias.
Hòstia.
Muchas novias, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me preguntó si tengo muchas novias.
La coneixes, aquesta, Albert?
Sí, i tant.
L'escoltes sovint.
Sovint. M'agrada molt.
Ara de la tornada, que és molt, que t'agradarà segur. Mira.
Un VIP. Saluden a Titi, vamos a tirarnos un selfie.
Sechis. Perfecte. Doncs vinga, parem-ho. Vaig a fer la barreja de música de Glòria i lletra de Titi me preguntó, que és el Bad Bunny, no?
Bad Bunny.
Bad Bunny, perfecte. Anem a intentar-ho, Albert.
Sí, karaoke punt.
Karaoke punt. Dale. Andiamo! La canzone! Dice así. Diu. Titi. Vai, perdó, ja vaig. Titi.
No ha començat bé, això. No ha començat bé.
És que, és que repeteix molts cops. Xan.
Podem tornar a començar, no?
Bueno, però jo ho aniré intentant fins que arribi el moment, Albert.
Ara és la bona.
Titi. Canxona barrejada. Diu així. Titi. Me preguntó si tengo mucha novia, mucha novia. Hoy tengo a una, mañana otra. Siempre cuesta historia. Hey, pero no hay boda, me la voy a llevar. A toda pa un VIP, un VIP, ey. Saluden a Titi. Vamos a tirarnos un selfie. Say cheese, ey. Que sonrían las que ya las metí en un VIP. Un VIP, ey. Saluden a Titi. Gràcies, mille!
Bravo!
Bravo! En Islàndia, Albània! Gràcies! Molto contento!
Boníssim! Gràcies, Guillem Albà, per començar amb un somriure aquest 2023. Que vagi molt bé, que tinguis un gran any. Exacte.
Monja, vinga, ens veiem!
Demà hi ha futbol, que juga l'Espanyol. Oh. Tornem dimecres.
Oh,
yeah. Dimecres a les 7, 7 i 2, 7 i 3. Que vagi bé, adéu.
esta Navidad regala Revolución, la última novela de Arturo Pérez Reverte. Un hombre, tres mujeres y una revolución. Un viaje al corazón humano y a la aventura. Revolución de Arturo Pérez Reverte. Alfaguara.
A Finestrelles Shopping Centre viu el Nadal més solidari. Vine a patinar a la pista de gel solidària i ajudaràs a Pallapupes a omplir de somriures els hospitals. A més, també hi trobaràs el Pare Noel, els patges reials, els ossets cantaires i moltes activitats més. Més informació a finestrelles.com.
El Mercat de les Flors presenta aquest Nadal tres espectacles per als petits. Del 27 de desembre al 8 de gener, Los Protagonistas del Conde de Torrefiel, recomanat de 7 a 11 anys. Del 2 al 15 de gener, Plankton, de Big Bouncers Anna Rubirola, recomanat de 4 a 7 anys. I els dies 7, 8, 14 i 15 de gener, Loop, d'Ara Caladanza, a partir de 6 anys. Dansa i imaginació per a tota la família al Mercat de les Flors, la teva casa de la dansa.
Els Amics de les Arts i Minoria Absoluta presenten Pares Normals,
la nova comèdia musical al Teatre Poliorama.
Una història plena d'amor,
drama
i fenòmens inexplicables.
Tot dirigit per en Sergi Balbel.
Un musical de nova creació amb cançons inèdites. Veniu a...